Hola, molt bon dia.
Li sorprèn alguna cosa de les conclusions de l'advocat general del Tribunal de Justícia?
No, la veritat és que no. L'advocat ha fet un resum del que és la jurisprudència reiterada del Tribunal de Justícia de la Unió Europea en aquest sentit i, en definitiva, ha dit que clar, que un tribunal nacional, quan examina una euroordre d'un altre tribunal estranger, doncs no pot començar a analitzar sense més si s'han vulnerat drets fonamentals, sinó que no, només ho pot fer si té evidències molt clares de que hi ha una vulneració sistemàtica i generalitzada de drets fonamentals en aquell país, com a mínim en aquell àmbit, no? Clar, ell el que fa és recordar aquesta jurisprudència, res més. És a dir, no diu si Bèlgica pot fer això o pot fer l'altre. Això no és missió del tribunal, és missió del tribunal belga, però clar, recorda aquesta jurisprudència i, en definitiva, doncs, ho deixa en mans del tribunal. Clar, si això és una jurisprudència que serà matitzada o no pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, quan consideri aquest parer de l'advocat general, doncs és una cosa que està per veure. Però l'advocat general no podia anar més enllà del que diu la jurisprudència, i és el que ha fet.
Ell planteja dos elements, no? Segurament, o dues qüestions que són diferents, si li sembla, hi podem entrar. D'una banda, parla justament del fet de qüestionar o no si el procés es pot tirar endavant d'una manera equitativa o sense deficiències sistèmiques, no? Parla
exacte,
ell de que hi hagi una... Quan diu això, a què s'està referint?
Sí, no, aviam, ho explicaré fàcil, és un doble examen el que ha de fer el tribunal que és requerit per examinar l'euroordre, en aquest cas el tribunal belga, no? El tribunal belga, el primer que ha de fer és veure, aviam, en aquell país els tribunals estan vulnerant els drets fonamentals d'una manera sistèmica i generalitzada, és a dir, la justícia d'aquell país no funciona. Llavors, per poder afirmar això, li calen documents o evidències que siguin pràcticament irrebatibles de que està passant una situació doncs, pràcticament grollera, eh? O sigui, molt, molt exagerada. No? Clar, per considerar això, normalment el que fa el tribunal és veure si hi ha alguns informes d'organitzacions internacionals, tipus Amnistia Internacional, tipus la ONU, no? Tipus, doncs, en definitiva, el Tribunal Europeu de Drets Humans, és a dir, el propi Consell d'Europa, de si hi ha alguna evidència en aquest sentit. Llavors, si l'evidència existeix, és a dir, si efectivament hi ha aquesta situació generalitzada, llavors el tribunal pot passar al segon esglaó de l'examen. I el segon esglaó és dir, aviam, ja sabem que en aquest país la justícia no funciona, però ara mateix, per aquest cas concret, s'estan vulnerant drets fonamentals, sí o no? I llavors és el que ha de fer el tribunal. És a dir, aquí sí que pot entrar amb la qüestió de si el jutge és competent o no és competent, si s'ha vulnerat el dret al jutge legal o un altre dret fonamental, però són aquests dos esglaons, no? I el que està dient l'advocat general és senzillament recordar que aquests dos esglaons existeixen i que un jutge, en aquest cas el jutge belga, no pot tirar pel dret i dir, doncs, escolti'm, aquí em sembla que no hi ha hagut una vulneració hi ha hagut una vulneració de drets fonamentals. I per què no pot fer? Perquè, clar, si cada jutge de la Unió Europea pogués fer això amb les euroordres que rep dels seus companys, senzillament el sistema de l'euroordre es complicaria molt i no funcionaria. És a dir, s'ha de partir de la confiança mútua de que les justícies europees, en general, en qualsevol país, funcionen.
Clar, aquí hi ha aquesta, segurament aquesta qüestió de fons, professor, ho dic perquè en les qüestions vinculades amb l'euroordre, amb les euroordres, Lluís Puig, diguem-ne, que és el que s'està pronunciant l'advocat general, però que també fa referència a tot el debat que hi ha hagut al voltant de Carles Puigdemont, de Clara Ponsatí, de la resta de consellers, diguem-ne, que ara mateix són tots a Bèlgica, era si hi havia també una qüestió de si la justícia belga havia d'entrar a posar en dubte o no la justícia espanyola, no? Segurament una de les preguntes o una de les queixes que sortien per part del Suprem era aquesta, no? I aquí sí que hi ha també un pronunciament per part de l'autoritat de justícia europea dient un país no pot dubtar de la justícia de l'altre país, perquè si no ja no existiria de base un sistema com l'euroordre.
Efectivament, això és el que acabo d'explicar, justament això.
Clar, des d'un punt de vista legal, aquest posicionament que tenim ara canvia alguna cosa o no? Perquè això és l'opinió de l'advocat general de la Unió Europea, però no un pronunciament encara del tribunal.
No, canvia res. De moment continuem en stand-by esperant aviam si el tribunal va més enllà d'aquest parer de l'advocat general o no. Cal dir que la possibilitat de que el rectifiqui existeix, però és molt minsa, eh? És molt petita. Normalment,
És molt minsa per una qüestió legal o és molt minsa per històric?
No, per històric.
Per històric.
És a dir, les opinions de l'advocat general no són vinculants, però sí que acostumen a seguir-les perquè, aviam, l'advocat general és un jurista exactament igual que els jutges i, per tant, el normal és que dintre d'una consideració objectiva de les normes jurídiques, doncs ho vegi exactament igual que el tribunal, i això és el que acostuma a passar, però de vegades no passa. I en aquest cas, en concret, clar, hi ha un element que fa que tot canviï, que és que aquests informes d'organitzacions internacionals que li he dit abans sí que existeixen.
Sí, eh? Sí.
Sí que existeixen. El que passa és que, clar, aquests informes no diuen que la justícia espanyola estigui en una situació desesperada, en una situació sistèmica que no funcioni. Només diuen que en el cas dels polítics catalans, doncs la justícia espanyola no està actuant bé amb els casos que ha considerat. Llavors, clar, la pregunta i el meu dubte des de fa mesos com a especialista és dir, aviam, el Tribunal de Justícia anirà un pas més enllà i dirà que aquesta situació d'incompliment sistèmic dels drets fonamentals es pot considerar per un cas concret que tingui abast general, o bé no donarà aquest pas. Clar, si dona aquest pas, llavors estem a dintre. Llavors estem a dintre, perquè clar, perquè el cas dels polítics catalans doncs, ha estat objecte, com li acabo de dir, de diferents consideracions d'organitzacions internacionals. Però clar, però no sabem si donarà aquest pas o no donarà aquest pas, però aquest pas no el podia donar l'advocat general. Si el dona, el donarà al Tribunal de Justícia de la Unió Europea i ja veurem si s'atreveix o no s'atreveix, perquè, compte, això és perillós, eh? Vull dir, perquè a partir d'aquí, d'alguna manera, doncs, pot interrompre's el funcionament de l'ordre i això tampoc interessa.
Passa que sí que és veritat que hi ha alguns precedents en els quals el Tribunal s'ha mostrat partidari de que una determinada euroordre, no?, fos aturada,
sí, no.
Diguem-ne.
No, efectivament no. I a més, en aquest cas, darrerament, el propi Tribunal de Justícia ha estat més generós amb la consideració d'aquesta anàlisi de drets fonamentals per part dels jutges que reben les euroordres, no? És a dir, ha fet un parell de sentències que són relativament recents, abans de la Covid, no? Que anaven amb aquest camí, no? Per tant, si ara fa un pas més i diu, home, no podem dir que aquí hi ha una situació generalitzada, sistèmica, d'incompliment de drets fonamentals, però tampoc podem prescindir de que en aquest cas concret hi ha hagut pronunciaments d'organitzacions internacionals que tampoc són habituals, no? Clar, si farà això o no ho farà, i llavors permetrà que es tingui tot això en consideració, doncs no ho sabem. Cal esperar el que digui el Tribunal de Justícia, però això és una cosa que hagués estat molt poc habitual que digués un advocat general.
En tot cas, la decisió del Tribunal segurament encara haurem d'esperar 3-4 mesos, probablement, a que es faci pública. Només una qüestió, diguem-ne, per quan aparegui, per aclarir-ho. Aquesta consulta, Llarena l'envia, pel cas de Lluís Puig. La decisió del...
No, Llarena no l'envia pel cas del Puig. Llarena l'envia com a conseqüència del que diu la justícia belga en el cas del Lluís Puig.
Val, correcte.
És diferent.
D'acord. Sí, no, té raó. O sigui, a partir del moment en què la justícia belga tomba l'euroordre...
Exacte.
Cap a Lluís Puig...
Exacte, llavors
es fan aquestes
diuen,
consultes.
A veure si aquí ens passa una altra vegada el mateix amb les altres euroordres.
Perfecte. A mi, això el que em desperta són dues preguntes. És, un... Sí. La resolució del tribunal, en la línia que vagi, la resolució del tribunal, com afectarà a Puigdemont i la resta de consellers, d'una banda, i de l'altra, a Lluís Puig mateix, per entendre'ns, no?
A veure, que els afectarà, evidentment. El que passa és que no directament, perquè el Tribunal de Justícia no dirà que la justícia belga ha de fer això o l'altre. No, senzillament parlarà en abstracte, parlarà d'una manera bastant neutra i en general ho fa d'aquesta manera. Per tant, el cas davant de la justícia belga estarà obert encara, no? I per això doncs, és possible que no considerin doncs, aquesta vulneració del dret al jutge legal, que és una cosa molt concreta, però que potser consideren una altra vulneració, i llavors doncs, tornem a començar una altra vegada. No, no sé, això s'hauria de veure. No? Ara, pel que fa al Lluís Puig, les conclusions aquestes diuen una cosa que sí que el poden fer preocupar amb el propi Lluís Puig, que diuen que encara que s'hagi presentat una euroordre i s'hagi rebutjat, que això no impedeix presentar una segona euroordre per diferents motius, si s'ha d'alguna forma subsanat el vici que podia tenir la primera euroordre, i clar, i això doncs obre la porta que efectivament doncs tingui una segona euroordre, amb la qual el tribunal belga no podia dir el que ha dit.
Clar, perquè per mi aquesta és la clau, és a dir, un cop hi hagi el pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la justícia belga no pot contradir aquest tribunal, o sí?
No. O sigui, aviam, contradir-ho per contradir, el que passa és que...
Quan dic contradir vull dir no fer-li cas, eh? És a dir, no, sí, sentenciant no, a la mateixa línia que ho ha fet fins ara.
Evidentment sempre poden passar les coses, però home, la justícia belga és una justícia seriosa i no crec que ara mateix plantegi una rebel·lia davant del que digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, ni molt menys, tot el contrari. Vull dir, els tribunals de tota la Unió Europea el que farà és seguir aquesta jurisprudència, i més quan no té dubtes interpretatius, i aquest jo crec que seria un cas prou clar en aquest sentit.
Professor, gràcies per haver-nos acompanyat. Un plaer, com sempre, i molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Que vagi molt bé.